Basem les nostres accions en allò que sabem o que creiem. Busquem actuar d'acord amb una lògica, però què passa quan actuem a partir d'una creença que resulta ser falsa? Les nostres accions com a societat tenen conseqüències, els nostres errors també. Us parla Niol Ribas i esteu escoltant Mentida. Avui parlem de la inclinació de la Torre de Pisa. Tots els que estigueu escoltant aquest programa coneixereu la Torre de Pisa. Inclús potser teniu una foto d'aquelles tan originals en les que feu veure que aguanteu la torre amb el dit. I és que la inclinació d'aquest edifici l'ha portat a la fama, al reconeixement mundial. Milions de persones la visiten cada any i és un dels emblemes d'Itàlia. Però sabíeu que la inclinació de la Torre de Pisa no va començar després de la seva construcció? I tampoc va ser cap mena d'error de càlcul, ni de planificació, ni dels arquitectes, ni dels constructors. Això és mentida. Per saber la veritat, anem a remuntar-nos al segle XII, a la ciutat italiana, com no, de Pisa. En aquella època, aquesta ciutat era una república que comptava amb 25.000 habitants i 2.400 quilòmetres quadrats. Pisa era una molt gran potència econòmica i per demostrar el seu poder van construir una sèrie d'edificis, entre ells una gran catedral, un baptisteri, un cementiri monumental i, com no, una torre campanar, la Torre de Pisa. Les obres van començar l'any 1173 i la torre comptaria amb una estructura rodona i uns fonaments que semblaven molt sòlids. Però aquí ve la clau: el terreny. Els constructors d'aleshores no ho sabien, però la zona era una barreja d'argila, sorra i aigua subterrània. En fi, massa tova per poder aguantar el pes d'aquell edifici tan gros. Quan van arribar al tercer pis, la torre ja havia començat a inclinar-se, però el més sorprenent és que van continuar. La cosa pintava malament. La torre estava cada cop més inclinada. A més, no s'havia ni acabat perquè hi va haver certs períodes d'interrupció que van durar dècades per guerra, falta de diners... Però, curiosament, aquest temps va permetre que el terra es compactés una mica i fes que l'edifici no s'ensorrés del tot. Quan van tornar a la construcció, els arquitectes van decidir que corregirien l'error una mica sobre la marxa, fent els pisos una mica inclinats cap a l'altra banda per tal de compensar-ho una mica. El resultat, doncs, una torre corbada. Així doncs, la torre no és que s'inclinés després de la construcció ni que es planifiqués malament, sinó que mentre anaven construint van veure que s'estava inclinant i van intentar solucionar-ho com van poder. Tot i que, de fet, en l'afirmació de que la torre es va inclinar després de que fos construïda, hi ha algo de veritat, ja que es va seguir inclinant després de la construcció. De fet, va arribar al punt en què es pensava que podia caure, i no va ser fa tant. Al finals del segle XX i principis del XXI es van fer esforços per aconseguir estabilitzar-la. Es van treure tonelades de terra del costat oposat i es van aplicar uns contrapesos que, pel que sembla, van estabilitzar la inclinació d'aquest edifici. Avui en dia, la inclinació sembla que no avança. Doncs aquesta és la història de la Torre de Pisa. En principi, es va percebre com un fracàs d'enginyeria, però aquest suposat fracàs és la que l'ha acabat portant a la fama i fer-la ser reconeguda arreu del món com una de les obres d'arquitectura més emblemàtiques de la història. Com sempre, moltes gràcies per escoltar Mentida i fins la pròxima.